Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Benvinguts i benvingudes als viatges de Carlos Carlos.
Fol souvenir i són al paisatge, i són a la ciutat, i són entonades de treball, romansos, jotes, cançons i jocs. I són en les reflexions de Rafael Ginart, i són a la memòria, i són en tots, per ventura sense sentir-nos. Fol souvenir és el poble i és el record, és el cant i és el res, és el folk i és el free jazz. És la necessitat de cercar-nos i per ventura no trobar-nos. Amb aquestes paraules, fol souvenir un projecte liderat per Joana Gomila, és com es presenten, de fet són unes paraules que ha escrit ella mateixa, i en què avui emprendrem un nou camí amb els viatges de Carlos Carlos. Benvinguda, Joana, als viatges. Parla'ns dels inicis d'este projecte, que neix com un encàrrec d'una proposta de la Casa Museu Pere Ginart de Sant Joan, que t'oferiren cantant part del cançoner popular de Mallorca, on també vareu fer una performance. Què va passar en aquell primigeni concert que el qualificaves en una entrevista com una reflexió musical? Què va passar?
Bé, la Casa Museu Pare Ginart me va fer aquesta proposta, que era participar dins un cicle que ells feien, que se deia El meu cançoner, i ells proposaven partir del cançoner que el Pare Ginart havia recopilat, que és el cançoner popular de Mallorca, i bé, jo me vaig engrescar a fer-ho, i quan m'hi vaig posar me'n vaig adonar que per mi fer aquelles cançons tenia un sentit, pot ser que anava molt més enllà, no? Que necessitava com sentir des d'on jo cantava aquelles cançons d'una manera més honesta. I va ser aquí on va començar aquesta reflexió musical. Primer va ser una reflexió bastant de coco, no? Bastant intel·lectual, de pensar què significa per mi la música popular, què ha passat, no? Perquè totes aquestes cançons hi va haver un moment que semblava que se perdien, després hi va haver tota una generació que va fer molta feina per mantenir viu aquest caliu, que aquesta generació a Mallorca són el Biel Majoral, la Maria del Mar Bonet, el Miquel Lledó, molta gent del món de la música folk, no? I clar, jo me sentia com que cantar aquelles cançons necessitava trobar el lloc des d'on fer-ho, no? I va ser aquí que bé, va començar aquesta reflexió, que va acabar amb un petit concert que vam fer amb la Laia Vallès, que també està al projecte ara, i la veritat és que sincerament, quan vàrem acabar aquell concert, jo vaig pensar que no ho volia fer mai més allò perquè crec que la reflexió era tan profunda que amb el temps que van tenir per preparar-ho vàrem quedar superades per la circumstància, no? I recordo tornant cap a casa i dient: Laia, jo això no, crec que no ho vull tornar a fer perquè m'he sentit que no hi arribàvem, no? Però després diverses circumstàncies externes com a mos varen animar a continuar amb això, no? I sobretot per mi va ser molt important un viatge que vaig fer, que vaig anar a Brasil, bueno, un viatge, vaig anar a viure un any allà, i me va cridar molt l'atenció la manera com ells entenien la música popular, no? Que allà sí que és una cosa molt, molt viva, no està folcloritzada, per dir-ho d'alguna manera, i és un material viu a nivell creatiu, i me va tornar a despertar el cuc una mica. I quan vaig tornar de Brasil, jo estava al Liceu i era el meu últim any de carrera, havia de fer un projecte final i vaig decidir recuperar aquesta idea inicial, no? I va ser aquí on ja ho vàrem enfocar des de la música més lliure, i clar, hi havia tot un substrat, tot unes capes de reflexió que s'havien anat fent durant aquests, igual havien passat 4 anys des del primer moment, no? I allò sempre havia estat encès una mica dins mi.
Després d'estos més o menys 4 anys, esta proposta passa a formar un disc i també comenceu a fer tota una sèrie de concerts. Ara parlarem d'esta gravació del disc, perquè jo diria que no va ser un procés a l'ús. Vareu fer una espècie d'un dinar, convidareu a gent destacada, segons explico vosaltres mateixa, del món de la música tradicional de Mallorca. Com va ser aquest procés de gravació, que no només és procés de gravació, n'hi ha moltes coses més? Què va passar?
Bé, quan vàrem decidir gravar, materialitzar tot aquest projecte en un disc, jo vaig sentir molt la necessitat de compartir com jo havia viscut la música tradicional de Mallorca, no? Perquè a Mallorca aquesta música hi ha molts de grups que la fan, no és una cosa obsoleta, diríem, no? I per mi era molt important que tots els músics que estaven al projecte que poguéssim anar allà i tocar-ho, no? Tocar-ho en carn viva. I vaig decidir anar 3 dies a Mallorca i intentar muntar una trobada en la qual hi pogués haver present la gent de la música tradicional, tothom que va estar al meu abast, que jo vaig ser capaç de convocar, que n'hi faltaven molts, però així tot, hi havia la Miquela Lledó, hi havia el Mateu Xurí i la Maribel, que són glosadors, hi havia una agrupació de ball folclòric del meu barri, l'agrupació Sa Torre, segur que m'ha deixat gent. Bueno, va ser, per nosaltres va ser molt, molt especial. Va ser, jo crec que va ser un punt d'inflexió molt fort en el projecte i eren uns dies que servien per preparar aquesta gravació, no? I la veritat és que en aquell dinar, que va ser un dinar molt normal, tothom va dir alguna cosa per compartir i la gent de, els músics de tradicional varen portar els seus instruments i varen ballar, varen cantar, va ser preciós. I després a la tarda nosaltres varen fer un assaig i els varen convidar a venir a escoltar i a compartir les seves opinions i així com ells ho rebien, no? Perquè també jo era conscient que estaven jugant amb un material hipersensible, no? En aquest sentit, i va ser una meravella, per mi un regalasso.
No sé si era algú dels teus companys o tu mateixa, crec que en una entrevista dies que no hem tingut gaire complexos a l'hora de la gent. Tu penses que a l'hora de enfrontar-se a aquestes músiques té molts de complexos?
No ho deia en comparació a res, en realitat, sinó com més de no pretendre sonar a cap cosa concreta, no? De fet, segur que tenim els nostres complexos com tothom, no? Però me referia més en el sentit de no és un projecte que hàgim dit, no, és que anem a agafar música tradicional i farem jazz, o anem a agafar música tradicional i farem free jazz, no? És alguna cosa que ni tan sols jo no hi sé posar una etiqueta. És música i amb la cosa més especial que té és que cada un de nosaltres, tant l'Arnau Abiols com el Santi Careta, com la Laia Vallès i l'Àlex Reviriego, ve d'un univers molt concret i molt profund, cadascun en el seu camp. I jo crec que la màgia és quan ens ajuntam, no? I jo l'única cosa que sempre he tingut clara és el que no volia. Però potser no tenia tan clar el que volia, però el que no volia, sí.
Passem ara a escoltar un tema, escoltarem Ningú té acte de vida. Expliques que aquesta és diferent de la resta del repertori del disc perquè té un sentit diferent, que en lloc d'anar a cercar-la m'ha vingut a mi. Com te va arribar esta cançó?
Aquesta cançó me va arribar fa de més 5 anys, que el meu amic Pere Capellà, un pintor, amic de fa molts anys, me va enviar una partitura per internet i me va dir, mira, hem trobat això que és del meu besavi, que el seu besavi era glosador, un glosador molt conegut a Mallorca, i Llorenç Capellà. I em va dir, mira, hem trobat la partitura però ningú de la família no sap llegir, i si m'ho poguessis cantar per sobre com sona aquesta melodia. I jo la vaig tenir uns mesos perduda, allò que l'havia mirada però una mica de lluny, i el dia que la vaig mirar i la vaig cantar dic, ostres, això és brutal. I va ser, bueno, en aquell moment ja la vàrem triar com a una part del repertori.
I que el Quim mos va criar. En Sarratxa mos va assenyar, però no és tot ja sa vida. I la terra beneïda de nit i de dia cria, perquè sa
les vostres composicions l'has qualificat alguna vegada com un collàs de música d'arrel, free jazz, experimental. Alguns altres també han dit que té bus de psicodèlia, també n'hi ha gravacions, samplers. Anem per parts, perquè acabo de fer una enumeració un poc llarga. La música d'arrel, les cançons que formen part del disc, com si diguem, és la base principal, bueno, us ho explicaràs. Com vau fer la selecció d'este repertori?
D'una manera molt natural, en realitat. Vull dir, jo sempre he pensat que són aquestes cançons, però el projecte tindria exactament la mateixa energia si fossin unes altres cançons. Perquè, bueno, les melodies populars tenen aquest punt talismà, no? Que te connecten amb alguna cosa atàvica. I bé, va ser de manera molt natural. Quan la Casa Museu me va proposar de fer aquell concert, jo vaig començar a buscar, potser fèiem alguna cançó més, alguns romans, però a poc se va anar colant d'alguna manera molt natural. O sigui, a partir d'una tria que potser era molt més gran, però ho dic i continuo pensant que podrien ser unes altres cançons i seria exactament el mateix folk souvenir.
I este interès pel free jazz, l'experimental, la psicodèlia?
Bé, jo crec que a nivell personal a mi el que m'agrada és com el punt de veritat i d'honestedat que hi pot haver en aquest tipus de música, en aquesta manera de viure i d'entendre la música, no? La frescura, la llibertat, la necessitat inevitable d'escolta, d'estar molt present. I jo, això són coses que en l'art en general les valoro molt, i en la música pues, més que més encara.
Les peces, les cançons, tenen un punt d'ahí important on estan les gravacions, apareixen en diferents moments de les peces, per no dir que està quasi en tot el disc. Com teneix aquest interès pel món de les gravacions, per les gravacions d'Alan Lomax, per posar un exemple?
Bé, jo me va deixar al·lucinada l'arxiu de l'Alan Lomax. Fa d'haver 7 anys o més o menys 7 anys, un amic me va enviar un mail i me va dir: "Ei, mira això", que era el geomapa aquell que tenen des de la Fundació Lomax penjat a internet de manera completament lliure, no? I vaig escoltar allò i dic: "Però uau, què és això, no?" Perquè normalment la música popular mos arriba d'una manera a nivell de recopilatori, no? Mos arriba d'una manera en paper, escrita, fins i tot moltes vegades no hi ha ni les melodies, i tot són suposicions que tu fas de com devia ser allò, no? Però en el cas de l'arxiu de l'Alan Lomax t'arriba una cosa que és molt pura, no? És com molt veritat, i me va deixar molt copsada, no? Perquè clar, t'arriba un material que fas tu amb allò. Vull dir, jo vaig pensar: amb això s'ha de fer alguna cosa, no? I bueno, mira, ha acabat aquí.
I com dialoguen les versions, aquestes gravacions, amb la vostra música? On no és un diàleg? Com vos ho proposeu?
És un diàleg? Bueno, jo crec que simplement estan presents, no? És com si fossin un més. I és com... Bueno, és això, no? Sona la Catalina Mateu, per exemple, que és la dona que canta el Lot Escolliu, i uau, aquella veu, aquell, és que sembla que estan nosaltres. Jo crec que són un músic més quan hi són.
Si tu te fas l'arena, l'arena de la mà, jo me'n faré. dulce y triste que tu nido formaste dentro del corazón.
Descobreix nous camins amb els viatges de Carlos Carlos.
Joana, qui t'acompanya en esta aventura?
M'acompanyen grans amics i grans músics. L'Àlex Revidiego, l'Arnau Obiols, la Laia Vallès i el Santi Quereta.
Àlex, que el tenim ací al costat nostre, crec que era en el vídeo promocional, deies que no havies treballat mai en l'àmbit de la música tradicional. El fet que els assajos foren oberts, com ja ens ha explicat Joana, explicaves que et van fer replantejar la forma d'afrontar el repertori. De quina manera et van fer replantejar aquest repertori?
Bueno, podríem dir que, clar, la música tradicional, jo crec que, com he dit la Joana abans, té un punt d'honestedat molt important, no? És gran part del... Bueno, en realitat és el sentit d'aquest repertori. Jo crec que una música tradicional que fos falsa seria un absurd, no? Llavors, clar, si tu vens d'altres àmbits, que potser es treballa des d'altres òptiques, no tant com amb aquesta honestedat, un cop t'hi fiques, i si tu vens de fora, doncs, quan al veure músics que realment viuen de la música tradicional, viuen en el sentit de, i viuen completament en ella, ho afronten tant, com tant de cara, amb tanta honestedat, dius, hòstia, doncs, tinc que agafar aquesta actitud, si no, no té sentit el que faré, no? Per molt bé que ho toqui, si no m'ho crec, no s'ho creuran tampoc la gent que ho escolti. Jo crec que en aquest sentit em referia que et fa replantejar com afrontar-ho.
Deies que esta música no tenia artifici.
Ahà, clar, que vols que desenvolupi una mica la...
que trobes en l'altra música artifici?
No vull dir tant això. Estic parlant que potser hi ha certs estils on la part que podríem dir-ne d'ofici tècnic requereix més treball o està més desenvolupat. Posem un exemple, la música clàssica, no? Si tu toques toquis l'instrument que toquis i tinguis la cadira que tinguis, diguéssim, si tu toques una sinfonia de Mozart, has de passar per uns certs punts, has de conèixer unes tècniques, has de saber llegir uns papers, etc. Hi ha tot un seguit de tècniques bastant sofisticades. La música tradicional, tot i ser igualment sofisticada i amb la mateixa profunditat, potser és més primitiva l'aproximació, en el sentit més directa o més crua que en altres àmbits. Potser ens referia a això, que la part d'artifici és molt, molt menor, sinó inexistent. Mira, doncs, per exemple, podem parlar de Tonada de Sasson, si vols, que és un dels meus preferits. Doncs mira, Tonada de Sasson jo crec que és molt interessant, perquè és un tema on es veuen com moltes coses diferents del grup i d'una manera bastant, bastant clara, jo crec, no? Perquè comencen tots aquests ambients, diferents efectes, com amb sons que potser no està molt clar d'on surten i que es van desenvolupant. I jo crec que això...
De fet, ahir tenia apuntat que volia preguntar-vos aquest inici de la gravació, perquè en general sí que tots tenen gravacions, però crec que sorprèn un poc més.
Sí, bueno, té aquest punt més d'ironia també aquesta gravació, no? Genera com uns dos plans, no? Perquè tens una part com molt misteriosa i aquest punt una mica místic de la música i en canvi tens una gravació de camp, potser que té un punt més irònic, però al mateix temps, el que deia abans, com molt honest i molt real, no? Això és el que hi ha. Vull dir, realment és molt, crec que és molt interessant. I està bé veure com no es fusiona, s'acaba aquesta presentació com de la gravació, llavors entre la veu, amb el contrabaix a unisó, jo crec que hi ha aquesta part com més, diguéssim, orquestrada o més tècnica, no? Hi ha una cosa que va realment en paral·lel i que està molt assajat i que bueno, que a la Joana ens agrada molt sempre aquest tros, però per darrere hi ha tot un seguit d'harmonies, de coses molt més lliures i molt més com abstractes, no? En aquest sentit, fins que el tema arriba a un punt, no? Com un clímax, on realment tot s'obre i hi ha aquest punt com més catàrtic, també més improvisatiu, com després tot va tornant cap a desaparèixer fins que es queda la veu ella sola. I crec que és com una bona síntesi també de molt del que fem, no? Que hi ha totes les parts.
¿Y cuando usted toca esta cosa? ¿Cuándo?
Cuando me sale. A cualquier momento.
¿Y los ovejas quieren esta música?
Sí, sí. Esto es la música típica de los pastores para las ovejas. Este es de noche, de día no se toca. Es por la noche, cuando el ganado apacenta.
¿A qué hora?
Después de haber almorzado. Digo, ¿sí? Cenado. ¿Sí? Porque antes de cenar no hay apetito de tocar. Y después de haber cenado.
¿Y las ovejas van a dormir cuando usted...
A las 1 o 2 de la madrugada, luego se van a dormir, y el pastor también.
Sí, pero después en el concierto de la música.
Sí, y cuando hemos tocado la última, que estamos cansados de tocar, vamos a dormir una hora, ¿o?
Que tenía un motivo, dormió, que tenía un motivo.
¿Cómo ha sigut el procés de composició i quin paper han tingut ells en aquest procés?
Bueno, crec que ha estat bastant divers perquè cada tema té una mica la seva història. La Laia, per exemple, ha tingut un paper bastant fonamental en alguns temes com el so de pastera o Lotes, i després la resta de temes són temes que jo he portat una proposta, algunes vegades fins i tot amb una petita composició inspirada en la tonada original, en la melodia original del tema, i a partir d'aquesta proposta hem fet música i hem anat triant, destriant el que ens feia sentir més còmodes.
Jo crec que en cap moment de la conversa ha eixit el nom del disc, jo crec que ara és el moment de treure damunt de la taula. S'anomena Folk Souvenir. Quan parleu del folk, a què us referiu?
Jo vaig agafar aquestes dues paraules d'una manera molt inconscient, no sabia que durien tanta controvèrsia, però els vaig agafar com en l'origen de l'arrel etimològica de la paraula, no? I folk és una paraula que ve de l'alemany, que és poble, i souvenir és una paraula del francès que és record, no? I els agafava en sentit purament literal, els ajuntava i creava un nou univers amb aquestes dues paraules, que jo crec que és el que aquest projecte fa amb la música també i amb la tradició. Agafar-la, recomposar-la d'alguna manera i donar-li un sentit, un altre univers, un sentit més ampli.
La portada del disc és un altre element, no sé si ja anomenar-lo graciós, té un punt irònic. Com sorgís la idea d'esta portada?
Bé, la portada del disc és trifàsica, no? Perquè hi ha tres possibilitats diferents. La idea surt d'una companya meva de la carrera. Jo fa molts anys vaig estudiar Història de l'Art i fa 4 o 5 anys me vaig retrobar a través de les xarxes socials amb una amiga de la carrera que feia molt de temps que no ens veiem, i la vaig retrobar arrel d'uns collages que ella va anar fent durant un any d'un projecte que se deia 365, que era un collage al dia, i de seguida que vaig veure allò dic, ostres, és que això ha de ser la part visual de Folk Souvenir, no? I bueno, la portada del disc són tres collages de la Maria escollits per al projecte, i un és la dona en bicicleta, que és el que ha circulat per internet. Després n'hi ha un altre que són dos peixos que fan de cara de dos pagesos que estan segant, i després n'hi ha un altre que és una silueta d'un nin damunt un camp en negatiu i en positiu. I bueno, això ho va enquadrar tot en Joan Garau, un dissenyador de Mallorca, i vaja, va per aquí una mica.
Tot i que en l'actualitat la música d'arrel, la música tradicional es relaciona amb uns individus concrets que es pugen a l'escenari, que interpreten un determinat repertori, anys enrere els usos d'aquestes músiques pertanyien més a l'àmbit de la col·lectivitat, del treball. Com ho viviu vosaltres?
Ostres, és que això va ser, tornant a la primera pregunta que m'has fet, va ser el dubte que em va néixer a mi quan me varen proposar de fer un concert de música popular, no? Perquè vaig sentir, ostres, pujar damunt un escenari a cantar música popular quan la música popular és una cosa que no ha estat a damunt un escenari. I jo crec que, no sé, no feim música popular en aquest sentit, és veritat, perquè el que feim és música creativa i ho compartim des de dalt d'un escenari. Però sí que crec que, en certa manera, l'emoció des d'on ho feim sí que crec que el concert pot provocar una emoció compartida en aquest nivell, no?
Per anar acabant, escoltarem ja una última cançó que s'anomena Cançó de Desbarats. Esta és una versió d'Antònia Font, que fins que no vaig llegir que era d'Antònia Font no me vaig percatar, però jo dic, me que sona molt, però no sé de què. Com se us ocorreix posar una versió d'Antònia Font barrejada en la música d'arrel tradicional que pot tindre segles de vida, aquestes lletres i aquestes melodies?
Precisament per això, perquè tu mateix dius això me sona molt i no sé d'on, no? I jo crec que això és el que passa en la música popular, que sents una melodia i te sona molt i no saps d'on te sona, però fins i tot una melodia que pot sonar del teu país, una melodia que no has sentit mai, quan és una melodia popular és, ostres, això me sona, no? És com si... I a mi m'agradava la proposta de fer Holidays, que és la cançó que feien d'Antònia Font, en dos sentits. Un, per donar una amplitud molt més gran al terme popular, perquè també avui en dia s'està creant música popular, no? Només que cada vegada anem molt més a l'individu i a concretar de qui és allò, però abans passava igual, una tonada també va haver algú qui la va començar a fer, no? Simplement no sabem el nom. I per mi aquesta amplitud del concepte de música popular, aquest tema Holiday, bé, Cançó dels Desbarats, li dona, i després també per una certa connexió que jo hi trob amb la lletra d'Antònia Font, que és una lletra que d'entrada no té ni cap ni peus, però que te suggereix moltes coses, no? I la Cançó dels Desbarats, que és una cançó popular que la gent se sap i la recita, tampoc no té cap ni peus, i en certa manera és posar-les en contacte, no?
Moltíssimes gràcies, Joana, per convidar-nos en este llarg viatge per el vostre disc. Anava a dir música d'arrel, però no tindria molt de sentit. I voldria acabar l'entrevista en unes paraules de la crítica que vos va fer al disc Carlos Pérez Cruz, que deia: lejos de su recuerdo para turistas, clonado e intercambiable por cualquier otro, adquiere categoría de tesoro oculto para viajeros. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Patres nostres, patres xèlies, vaig veure un plat de confits. Ell vaig fillar dos tindits i la senyora molt pallona se'n va anar a Barcelona. Va guanyar un bon salari. Salari vol dir mari, mari vol dir torrent. Que no fa de sol ni vent, només un sol erissó. Erissó de cent passatges, ja veiem de patinatge. Som parent de formatge, cosins de tot i marró.
Piscines, té i pastes fines.
No ho deixava cap gota, les monges dins una bota, que pareixien ballanes. Ballanes vol dir castanyes de la roca del cocó.
Sangria,
i cantaves amb mitjales.
Maria,
rom,
Coca-Cola i limó.
I la senyora se'n va anar a Barcelona. Va guanyar un bon salari.
Grites minimalista. Té un discurs. No deciràs futurista. Té un futur. Jo de marina. I olivars, jo vull ser da.
El tema que estem acabant d'escoltar és Cançó de Desbarats, d'Antònia Font, en la versió de Joana Gomila i Folk Souvenir, un projecte de free jazz barrejat amb melodies i lletres provenents de la tradició que en este capítol dels viatges de Carlos ens han presentat.
Per acabar, viatjarem de ses illes a Gallocanta, un xicotet municipi de 152 habitants situat a la comarca de Daroca, a la província de Saragossa. Al costat d'este municipi hi ha una laguna coneguda com Laguna de Gallocanta. Cada any es reuneixen centenars de grues. Esta és una zona de pas i algunes d'elles hivernen allí. De fet, durant estos dies estan algunes d'estes aus passant per allí i marxen cap al nord d'Europa. Hem fet un poc d'arqueologia sonora i hem recuperat un disc de la formació Layez que van publicar l'any 1995, és a dir, fa més de 20 anys. L'àlbum s'anomena Concierto para grullas, grallas y grillos. En els apunts del disc ho expliquen així. Inspirado en los ambientes de la laguna de Gallocanta, el concierto fue concebido como audiovisual de música, efectos sonoros y diapositivas. Junto a los instrumentos tradicionales aparecen sonidos que surcan el cielo, los de las grullas, y otros que surgen del suelo, como los emitidos por los grillos. Descobrim avui els quatre primers temes d'este concert, Noche con Luna, La Laguna, El Crepúsculo i La Grulla Guía. El concert està concebut com un continu i els escoltarem els quatre seguits i amb ells ens acomiadarem. Recordeu que podeu escoltar en podcast a iVoox i iTunes i també els podeu escoltar tots els podcasts per FM en molts indrets del País Valencià i també en l'estreaming d'estes emissores. A tot hora ens trobem en la pàgina de Facebook o en el meu perfil personal de Twitter i Instagram, @ripollescarlos. Fins la setmana que ve i a gaudir de la cultura. Thank you.
Thank you.